El matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.
Passen 3 minuts de 9:15 del matí. La segona onada del coronavirus enxamparà amb la nevera buida els que havien confiat a la mesura estrella del govern espanyol. L'ingrés mínim vital no està arribant als centenars de milers de famílies que el necessiten per no caure en el pou de la fam i de l'exclusió social. És un laberint burocràtic que s'afegeix als problemes encara per cobrar els ERTOs i subsidis com els de les treballadores de la llar. La crisi sanitària va desbordar els hospitals i gairebé mig any després la crisi econòmica i social està desbordant una administració fallida. Aquesta falta de previsió i de reflexos l'estan pagant, no cal dir-ho, els més vulnerables, famílies que potser des del març no han ingressat ni un euro, o fins i tot que han deixat de cobrar altres ajudes perquè són incompatibles amb aquest nou ingrés mínim vital. El Ministeri promet que pagarà amb efectes retroactius el que deu, però clar, és ara, és avui que han de menjar. Per exemple, fins ara només 80 milions s'han beneficiat a l'Estat d'aquest ingrés mínim vital, però clar, 74.000 són concessions automàtiques per a aquells que ja rebien la prestació per fill a càrrec, és a dir, que només s'han atorgat 6.000 de les 750.000 sol·licituds presentades, no arriba a l'1%, la complexitat dels requisits, la burocràcia, la falta de coordinació entre les administracions, la poca dotació de recursos a la tramitació desborda l'administració, és un tap, i avui volem parlar amb afectats i amb entitats que els han acompanyat, els sol·licitants, en aquest procés per demanar les ajudes que han, insisteixo, no estan arribant. Saludem el Toni Mora, que és secretari de Política Territorial i Acció Social de Comissions Obreres. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Encarna Roldán, treballadora social, membre del grup de renda garantida de ciutadania del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Bon dia, Encarna.
Hola, bon dia.
I el Ferran Busquets, vocal de pobresa d'Entitats Catalanes d'Acció Social, d'ECAS, i també, ja el coneixeu, director de la Fundació Arrels. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Us consta el que deia, que des de hi hagi famílies vulnerables que des del març no hagin ingressat absolutament ni un euro?
Bé, sense cap dubte. De fet, el problema és que la pobresa és això, no? És estar en una situació de precarietat total, i sobretot el que està clar és que en el moment que va haver l'aturada aquesta tan bèstia, no?, que es va fer, per la raó que sigui, però que es va fer pel tema de la pandèmia, això ha fet que moltes persones es quedessin absolutament sense cap capacitat d'ingressos, sobretot persones que viuen a través de l'economia de supervivència, no?, per dir-ho així.
Encarna, està desbordat l'Estat, però també, o sigui, l'administració pública, però també imagino els menjadors socials, això ho desborda tot.
Sí, a nivell professional, vull dir, avui parlo com a col·legi, però a nivell professional us puc dir que s'ha fet un gran esforç des dels serveis socials de base i dels serveis d'emergència, doncs, per poder cobrir aquestes necessitats més bàsiques de la ciutadania, i això ha representat un esforç important, sobretot per les economies de les entitats locals i entitats del tercer sector.
Que són els que estan cobrint ara el buit, no?
En primera línia, exacte.
Toni, per què s'ha produït aquesta situació de col·lapse a l'administració de la Seguretat Social? És falta de previsió? Perquè dèiem, clar, fa 6 mesos la pandèmia va col·lapsar als hospitals, però no hi havia experiència, no sabíem què era el coronavirus. 6 mesos després, com pot ser que col·lapsi l'administració?
Bé, perquè s'ha volgut centralitzar amb aquesta prestació de gestió per part de la Seguretat Social, i la Seguretat Social no estava preparada a dotació de personal. Nosaltres, com a sindicat, hem anat denunciant ja de fa molt de temps la manca de reposició de personal, o sigui, la reducció de personal a la pràctica d'aquesta administració, i evidentment això, quan arriba una nova prestació, una nova càrrega de treball, això es nota amb l'esforç suprem dels treballadors, perquè ens consta que hi ha hores extres, que hi ha molta altra situació de desbordament, però això s'havia d'haver previst i també haver estat coordinat, com dieu, des del primer moment amb les altres administracions, sobretot amb l'ANS local i amb l'administració de la Generalitat.
És a dir, segons Comissions Obreres, l'administració de la Seguretat Social, estem parlant d'una plantilla que, a més d'estar molt envellida, hi ha aquest problema de que no es poden reposar els funcionaris. Quan una jubila o mor, no té substitut.
Nosaltres aquí a Catalunya hem calculat, i de fet ja ho vam vam dir fa poc en una roda de premsa, doncs, que hem perdut en els últims anys uns 7.000 treballadors en l'àmbit de l'Institut de la Seguretat Social aquí al conjunt de l'Estat, i això es reflecteix també en l'administració general de l'Estat, fins i tot en l'àmbit de Catalunya. És una cosa generalitzada, en l'àmbit de l'administració de l'Estat a Catalunya, però clar, està impactant molt en la seguretat social, perquè a més, aquesta voluntat, entenem que nosaltres, que s'hauria de revisar per part del govern de l'Estat, d'iniciar sense aquesta coordinació efectiva en les comunitats autònomes i amb els ajuntaments, per molt que s'estigui plantejant que els ajuntaments han de ser el primer, i han de ser, i ho són, la primera...
Són la trinxera.
La primera finestra on va la gent, aquí al final, a la pràctica, no hi ha recursos, no se'ls dona recursos, i a més, ja veieu les controvèrsies polítiques perquè puguin utilitzar fins i tot els seus romanents per tirar endavant en aquesta situació de pandèmia, no?
Sí, això, Comissions Obreres, ho resoldríeu, per exemple, amb una finestreta única?
Seria una de les possibilitats, però sobretot el que nosaltres plantegem, i no pot ser d'una altra manera com a sindicat, és que hi hagi una oferta pública extraordinària d'ocupació, que s'integri més personal a l'administració.
Estan contractant personal via ETTs precaritzat, entenc.
Bueno, no és ETT exactament, és una empresa pública, forma part de la Societat de Participacions Públiques de l'Estat, que és Traxatec, que és una filial de Traxa, però evidentment no són les condicions ni molt menys del personal laboral de l'administració ni del personal, evidentment, funcionari. I per tant, és una precarització, i per tant és un element que nosaltres denunciem i rebutgem.
El govern ho sabia? El govern espanyol, quan va aprovar l'ingrés mínim vital, sabia que hi hauria, que es produiria aquest col·lapse? El que s'ha produït i el que es produirà, perquè la tardor serà molt complicat.
Bé, jo vull pensar com a ciutadana que sí, que el govern hauria de tenir en compte tot això, i més amb experiències que ja hem tingut, per exemple, com quan va ser la posada en marxa de la llei de dependència, que tanta controvèrsia també ens va portar, no? Que es comptava en un principi amb un número de gent i després es va triplicar o quadriplicar. Bé, doncs, en aquest sentit, crec que el tema de l'ingrés mínim vital ha estat una prestació que s'ha anunciat com la panacea de aquí tranquils tots, que no faltarà diners per tothom, i després doncs caiem tots en aquesta trampa burocràtica que és com una gran gincana en què al final mai s'arriba al final, no? de poder cobrar aquests ingressos que són, recordem-ho, bàsics.
És una gran gincama. Trobeu que el formulari, Ferran, que han de completar aquests sol·licitants per l'ingrés mínim vital és prou senzill, és prou fàcil, és prou àgil? Estem parlant d'una ajuda urgent.
Estem parlant d'una ajuda urgent i estem parlant d'una situació d'unes persones que ja tenen dificultat.
Clar, estem parlant de gent vulnerable.
Estem parlant de gent molt vulnerable, i a més estem parlant de persones que segurament amb tota la probabilitat tenen una dificultat molt gran per accés a internet, malgrat al final s'ha habilitat altres espais. El problema principal és que no està, o sigui, no es pensa mai en clau d'ajuda. Sí que no es pensa mai en clau de quines són les necessitats reals de les persones, perquè estem parlant de que la situació de pobresa és altíssima. Ara mateix estem parlant a Catalunya de que estan ja a prop d'un 20% que estan en risc de pobresa, i són persones que el que han de fer, hem de recordar que risc de pobresa vol dir sobreviure. Si tu sobrevius, probablement no tens internet, probablement no tens temps de fer un tràmit, i probablement no tens temps de fer un tràmit de 45 minuts. Pensem qualsevol persona, qualsevol ciutadà que estigui fora d'aquest risc de pobresa, que hagi de fer un tràmit de 40-50 minuts de qualsevol tipus. És una dificultat molt gran.
L'administració té un termini de 3 mesos des de la data de la presentació per resoldre. Clar, si tens una nevera buida no pots esperar 3 mesos, i si hi ha un col·lapse, de vegades la resposta és un silenci administratiu que ha de ser molt... ha d'angoixar.
I a més és un silenci administratiu que, a més, això vol dir que és negatiu.
Sí, a mi m'agradaria afegir a el que comentava el company, i sobretot des del col·legi el que volíem fer incidència és en la importància també d'acompanyament. Com ell bé ha dit, estem parlant de persones que estan en situació de vulnerabilitat. Si algú del que ens escolta ha tingut aquesta sensació de no sé com pagaré l'aigua, no sé com pagaré el lloguer, no sé com pagaré una habitació en la que estic sobrevivint, evidentment tampoc pots pensar massa en omplir aquest formulari de quasi bé 11 pàgines. Aleshores, doncs, sobretot volíem fer aquest esment en el tema de la necessitat de que aquestes persones tinguin una atenció presencial. I avui en dia volem, entenc el que deia el company de Comissions, però el que és important és que les administracions públiques de protecció social estiguin obertes i que hi hagin persones atenent amb aquestes persones.
Clar,
que ho necessiten.
Us consta si hi ha persones que han optat directament per no presentar el formulari perquè és molt, per les dificultats que comporta, per les poques garanties de cobrar, hi ha gent que ho ha deixat córrer ja d'entrada?
hi ha gent que ho ha deixat córrer i hi ha gent que probablement ni sap que això apareix, que això existeix. Aquest és un dels problemes. L'accés a la informació també és un dret que, malauradament, moltes persones no tenen. Molt sovint les entitats tenim un suport a unes persones que tenen el ventall, no?, amb tota la xarxa de treballadors socials que hi ha per tota Catalunya, però el problema és també totes aquelles persones que no estan dintre del paraigües de qualsevol entitat, que llavors aquí hi ha una situació molt precària. També tornant una mica, el problema també és aquest col·lapse que a vegades parlem, no?, que es pot substituir contractant més persones, però també hem de recordar que abans, per exemple, a nivell català, la renda mínima d'inserció, un treballador social podia activar-la des del
directament.
Directament. I ara hem passat cada vegada més tràmits perquè al fons hi ha una criminalització de la pobresa i una desconfiança cap a les persones que tenen dificultats per arribar a final de mes.
No, jo voldria afegir, estem parlant de gestió i de tramitació i evidentment la situació és poc menys que greu, no? Però no partim de la base de que és una situació extraordinària, excepcional, en la qual estem vivint, i que la reacció segurament del govern ha estat positiva en quant a generar aquesta prestació. El problema de tot és que aquesta generació d'aquesta prestació, aquesta generació d'aquest dret, que és un dret de tota la ciutadania, no s'ha acompanyat d'aquesta previsió, no? Parlem en tot moment de la previsió, parlem en tot moment de la coordinació necessària entre administració. Nosaltres el que apel·lem és que, evidentment, l'administració ha de garantir el dret. Després, evidentment, la societat civil, les entitats, els agents socials, hem d'estar en aquesta línia, doncs, d'aportar, de donar suport, d'assessorar, però que és la pròpia administració la que ha de donar aquest dret. I, per tant, parlem de dotar de recursos, de dotar de personal a l'administració per fer-ho. I, evidentment, un altre element és coordinar-ho també a nivell de diàleg social. Aquesta prestació ha sortit d'un decret que no ha estat negociat en l'àmbit del diàleg social, que només ha estat comunicat i plantejat a posteriori gairebé. Per tant, és un element que també surt del que ha de ser un marc d'acord social, com altres temes, com el, per exemple, el que s'està fent en el tema dels ERTOs, en quant a arribar a acords, en quant a la pròrroga de la situació de cobertura dels ERTOs, no? Per tant, demanem també una rectificació per part del govern de l'Estat, que en aquest sentit torni aquests temes han de tornar a la mesa del diàleg social a nivell estatal, i per tant serà més fàcil també en àmbits com el nostre país, de Catalunya, que també es puguin treballar en compatibilitat amb una prestació com la de la renda garantida de ciutadania, cosa que no s'està podent fer en la pràctica.
Bé, jo també m'agradaria afegir a l'esforç també que han fet les entitats locals.
Clar, esteu fent la feina que no està fent l'administració pública. Demanaves, aquesta gent necessita ajuda presencial. Com que l'administració pública no hi és, a qui entreu, les entitats socials, el treball social?
Bé, nosaltres també ens hem sentit desbordats, com des del tema social, i volia comentar també al company d'Aiques que portem també molt de temps lluitant perquè els serveis socials no són només ajuts econòmics. Moltes vegades ens identifiquen amb el tema dels ajuts econòmics i la nostra feina va molt més enllà. Jo crec que resumidament podríem dir que nosaltres ens dediquem cada vegada més a intentar encaixar aquesta complexitat de la societat en la que vivim, no? I justament des del col·legi s'ha reivindicat sempre d'aquests ajuts econòmics que han de ser per dret, no han de ser aleatoris, en el sentit de depèn de com arriba una família a serveis socials, doncs se li fa l'ajuda o no se li fa l'ajuda. Vull dir, estem reivindicant des de fa molts anys que dels diners s'ha d'ocupar, qui s'ha d'ocupar dels diners. Nosaltres ens ocupem de l'atenció i de l'acompanyament a les persones. Mm-hmm. Però que volia posar sobre la taula l'esforç que han fet entitats del tercer sector i l'administració pública en aquests ajuntaments, posant personal, com deia el company de comissions, per poder, doncs, d'alguna manera atendre en centres cívics, en biblioteques, per poder atendre aquesta complexitat, aquestes atencions de 45 minuts que hauria d'estar fent la Seguretat Social.
Passa un minut a 3:45 del matí. Deixeu-me saludar la Nino Giladze, que és d'origen georgià, resideix aquí des de fa 9 anys, té 4 fills, el seu marit també s'ha quedat sense feina, era empleada de la treballadora de llar, però es va quedar sense feina perquè a la casa on treballava, doncs, també van perdre la feina. Com és una treballadora de llar, va demanar el subsidi per desocupació extraordinari, té dret al 70% de la base reguladora de l'activitat, però no sé si ha cobrat ja aquesta ajuda. Nino, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Has cobrat ja?
No, todavía no. Porque yo lo presento los papeles, pero como de momento todo está bastante trabajo y todo eso, no sé qué pasa, ya lo espero el mes de septiembre, algo de noticias.
Explica'ns la teva situació. ¿Cuál es tu situación?
Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Yo tengo 4 hijos, uh-huh. mi marido y mi 4 hijos. Siempre trabajamos, yo y mi marido y otro, y siempre trabajaba, pero dentro de Alarma yo también estaba en casa, pero el mes de junio mi jefa también se ha perdido trabajo uh-huh. y yo también me ha perdido. Entonces yo tenía contrato fijo y todo eso, yo pensaba situación un poco regular, porque como contrato fijo yo pensaba un poco futuro un poco regular, pero dentro de Alarma yo me ha perdido todo. Igual mi marido se ha perdido antes de que empieza Alarma, porque trabajaba contrato temporal, no tenía fijo y no tenía trabajo fijo. Y también a partir de marzo ya no me pagan de sueldo, porque claro, como no trabajaba, no me pagan. Entonces, situación todo irregulado, todo muy mal, porque nosotros no tenemos ahorrar ningún euro para guardada y todo eso, porque como estamos 6 en casa, uh-huh. pero yo tenía suerte, tengo piso de habitación, parte de Caritas, y me esperan porque yo no podía pagar ni comida.
Vosaltres no heu cobrat cap ajuda, cap mena d'ingrés des del març.
No, porque ¿sabes qué pasa? Yo dentro de Alarma me ayudan de Caritas, alimentos uh-huh. y alquiler, porque si no, yo no tenía sueldo, mi marido tampoco, uh-huh. nosotros no ayudamos a Caritas, no podemos ni vivir ni comer, uh-huh. además de vivir, ni comer.
I per omplir sí. aquest formulari, per fer els tràmits, per demanar l'ingrés mínim vital, t'ha ajudat sí. algú?
No, nada, y tampoco no sé ingreso mínimo vital, si tengo favorable o no tengo, o qué pasa y todo eso, porque yo lo he hecho todos los documentos cuando empieza de ingreso mínimo vital, desde el primer día, y después me llevo un email donde me dices todos los datos y todo eso es correcto, y contactamos si falta algo, es favorable o no favorable, o si me dan o me dan o algo, pero después yo cojo cita para a ver si qué pasa y todo eso, y me dicen hasta 15 de septiembre, como todo es colapsado, no funciona bien de todos los, porque no podemos coger siga bien, no podemos tantas cosas, me dicen a partir de junio, a partir de septiembre esperan algo, porque ellos tampoco no saben, porque claro. como es nueva, pero yo lo he hecho primer semana, cuando abren la red, yo lo he hecho primer día desde cuando empieza, pero yo lo espero porque es muy importante a mí, porque yo buscaba trabajo, pero yo tenía algunas entrevistas también, pero tiene bastante miedo, no quiere entrar otra persona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo donde trabajaba 6 años...
S'han quedat sense feina, sí, sí.
Y entonces es un poco... Si no me ayudan, yo no sé cómo podría vivir, porque Caritas me ayudó bastante.
Bueno, però és l'estat, Nino Gilatge, esperem que puguis acabar cobrant les ajudes, de fet, i tens dret, n'estarem molt pendents. Gràcies per parlar amb el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, buenos días.
Igualmente, adiós.
Imagino Encarna, Ferran, Toni, que és un cas habitual, el de la Nino, que és el cas que us trobeu a les vostres entitats habitualment.
Sí, està clar, i a més, penso que a més és un exemple molt clar de que una situació sanitària provoca un problema laboral, per tant econòmic, i per tant desemboca en un
problema social.
És a dir, el tema econòmic, el tema social i el tema de salut estan totalment lligats, i això és una cosa que sovint no ens adonem, i el seu cas ha sigut molt clar, és una persona que a més està buscant feina, vull dir que no podem ficar aquest estigma que sempre cau de que la gent no vol suport, i per contribuir a una solució global de la pandèmia, doncs ha perdut la feina directament. Mm-hmm.
Clar, aquest, digues.
No, jo volia afegir que sí, que justament és aquest una mica el tema, no? Perquè la gent en la seva desesperació i davant de simplement tenir un ordinador, que com deia la Nino, doncs ja et tocarem o ja et direm o ja veurem, doncs evidentment es dirigeixen al lloc on poden rebre el que us comentava abans, no? Aquest escalf humà que es facin càrrec de la seva situació.
Clar, aquest col·lapse de l'administració per cobrar l'ingrés mínim vital s'hi afegeix també als problemes amb els ERTOs, que és un escàndol perquè estem parlant de molts mesos, mig any, els expedients de regulació temporal d'ocupació, i amb moltes persones que porten mesos sense ingressar ni un euro, que han de viure dels estalvis, si en tenen, que han de viure de la família. Tenim també el telèfon del Matí de Catalunya Ràdio, la Bàrbara Beaumont, que és cuinera afectada per un ERTO des del març del 2020. Bàrbara, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has cobrat alguna cosa?
0 euros des del 13 de març.
0 euros des del 13 de març?
Sí.
I com t'ho fas?
Pues afortunadament jo tinc família i el poquet que tenia estalviat pues ja s'ha menjat el lloguer. Però vamos, jo soc família monoparental, Estic a ERTE des del 13 de març i a m'atur des del 19 de juny. I no he cobrat ni una cosa ni l'altra.
I com pot ser? Quina explicació et donen?
Mira, afortunadament dimarts vaig aconseguir cita prèvia i vaig poder parlar amb el CEPE. La veritat és que van estar encantadors. Com deia l'Encarna, seria vital que ens atenguessin cara a cara, perquè ja és per un tema psicològic. És molt frustrant trucar cada dia, que et pengin el telèfon, no tenir cita... Més que res que no tenim solució, no sabem on acudir. Si algú ens pogués dir, doncs pues mira, no serà aquest mes, serà aquí dos mesos, però alguna resposta és el que necessitem.
Tu quines ajudes has demanat?
No he demanat res, he demanat cobrar l'ERTE i cobrar l'atur. És l'únic que he demanat. En principi m'han dit, que també ho volia dir per la gent que està desesperançada, que al setembre ho cobraré tot amb caràcter retroactiu.
Sí, això és el que promet el Ministeri.
Però, clar, fins que no ho veiem ingressat, pues, la situació no ens dona confiança, la veritat.
Tu veus possible un retorn a la feina a curt termini?
És que aquest és un altre tema. Jo soc cuinera d'escola. La incorporació a la feina serà complicada, em sembla. Serà complicada, no tenim el futur gens clar.
Bàrbara, ens parlaves de que per fi has aconseguit cita prèvia. És molt difícil trobar una cita prèvia, t'ha costat molt?
Primer, no hi havia oficines obertes, amb la qual cosa era impossible aconseguir cita prèvia. Feien pre-sol·licituds de l'atur, però jo en vaig fer tres i no m'han ingressat res. I finalment, bueno, ordinador, còdics postals de tot el municipi de Barcelona i fins a trobar una oficina on m'agafessin.
Bàrbara Beaumont, cuinera afectada per un ERTO des del març del 2020. Esperem que cobris els diners i tens dret i que puguis recuperar la teva feina a l'escola ben aviat.
I sobretot que la gent no es desanimi, perquè és una mica dur tot això, de veritat.
Clar, ho dèiem, gent que directament no demana l'ajuda.
I tinguem esperança.
Ho esperem. Bàrbara Beaumont, una abraçada. Gràcies per trucar al Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
A reveure, bon dia.
I podem parlar també amb la Ruth Baqués, que és directora d'una llar d'infants de l'Hospitalet, també en ERTO, com la Bàrbara, des del març, des del principi del confinament. Ruth, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has aconseguit cobrar alguna cosa, ingressar diners?
Jo, personalment, vaig començar cobrant, vaig cobrar dos mesos i després vaig deixar de cobrar.
Per què?
A l'escola, això és el misteri del Sant Rosari, que no sabem, i que, com deia aquesta senyora, estem desatesos. A l'escola nostra som 14 persones i ningú ha cobrat com havia de cobrar. Hi ha gent que no ha cobrat encara, hi ha gent que va cobrar i va deixar cobrar, hi ha gent que ha cobrat menys del que havia de cobrar, o sigui, no ha funcionat res bé. I truques, no t'atenen, i a més ara hem descobert que a més et cobren. O sigui, l'administratiu de la nostra escola ha pagat 15 euros de telèfon per les trucades al CEPE, que a més no l'han atès cap vegada. O sigui, la situació és indignant. Nosaltres a l'escola és una llar d'infants, que també tenim un futur molt incert, com totes les llars d'infants de Catalunya, sobretot les privades, encara que siguin subvencionades. Sí. I vam demanar un ICO per poder afrontar el curs que ve, i d'aquests diners l'escola ens estem deixant, perquè som una associació, estem deixant els diners a les treballadores.
Clar.
Perquè és que si no n'hi ha que no hauríem pogut ni menjar.
És a dir, Ruth, tu al principi vas cobrar el que et pertocava només dos mesos.
Dos mesos, sí.
Però vas fer alguna cosa? Vas demanar alguna altra ajuda que fes que fos incompatible amb aquesta?
No, un bon dia vaig deixar de cobrar.
Per art de màgia.
Sí, per art de màgia.
I què et diuen quan aconsegueixes parlar amb...
No he aconseguit parlar cap vegada, ni que em contestessin a cap correu. Una vegada van contestar per dir que no sabien, no podien verificar que jo fos qui deia que era i que, per tant, no em responien.
I no has aconseguit cita prèvia? Tots aquests mesos, impossible parlar amb l'administració pública. És a dir, que tu vas mirant el teu compte bancari a veure si per art de màgia cobres.
Sí, i per art de màgia el que m'arriba és del Banc Sabadell, que t'estimen molt i són allà on són, i et diuen que tens menys 2 euros.
Clar.
Això és l'única notificació que vaig rebent de tant en tant.
Sou 14 treballadores, ens deies, i com es presenta aquest setembre? Dius que malament, per què?
Home, es presenta malament perquè les infants ja és un sector molt fràgil, que normalment sempre anem molt justets, que per fer les coses bé necessites tenir molta gent, moltes mestres i donar un servei molt acurat. Ja es va sempre, econòmicament, és molt just, tot i les subvencions, que quan arriben, arriben sempre tard. Actualment ara l'administració entre Diputació i Generalitat ens deu uns 60.000 euros, això és la nostra escola, ens els deuen, que hauríem d'haver-los cobrat i no els han pagat. I després la gent té por amb les informacions que han sortit. Primer que els nens de menys d'un any no poden anar a l'escola, després hi ha molta gent que es queda sense feina, el futur és incert. Nosaltres obrirem, ja vam obrir el 8 de juny,
sí,
i obrirem al setembre, però seguiran moltes mestres a ERTO i no sabem què passarà. I a més, no sabem com recuperarem aquests diners de l'ICO que hem deixat a les mestres perquè puguin menjar.
Sí, 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 sí. Ruth Baqués, gràcies pel teu testimoni al Matí de Catalunya Ràdio, directora d'una llar d'infants de l'Hospitalet en ERTO des del principi del confinament. Esperem que cobris, no per art de màgia, sinó perquè et toca i que pugueu recuperar el més aviat possible la normalitat. Bon dia.
Sí, jo volia afegir un moment només que quan un país es fica en una cosa com aquesta a demanar això als ciutadans, ho ha de tenir més clar del que ha fet, perquè si no, jo mai més faré cas del que ens digui el govern d'Espanya en aquestes coses, ja més, perquè ja més fallar no ens poden fallar. Això és el que jo volia dir, sobretot.
Queda clar. Gràcies, Ruth Baqués. Bon dia.
Gràcies. Apa, adéu.
Toni Mora, Encarna Roldán, Ferran Busquets. Clar, aquesta és la conseqüència, no? Que la gent deixa de confiar en l'administració pública.
Bueno, jo diria, si em permeteu, aquí hem arribat a una situació segurament que de fa anys doncs, denunciaven tots els que estem aquí a la taula, no? La feblesa de l'estructura de l'administració de l'Estat, i ara combinada amb una situació de greu precarietat motivada per aquesta crisi de la pandèmia i que ha motivat una crisi social econòmica, que fa que la resposta en lo pràctic, en lo que sí útil a la ciutadania, com demostren aquests tres testimonis, no sigui real. Aquí hi ha un sobreesforç de la gent, dels treballadors i treballadores de l'administració, però que evidentment no es veu reflectit en el clima que pot tenir la societat respecte a l'atenció directa, no? I per nosaltres reclamem mesures urgents també d'això. Quan es parla d'ajuts de Covid, d'ingressos, d'aportacions econòmiques, s'ha de pensar en això, perquè es poden posar moltes coses sobre el paper d'un escrit i fent decret i generar prestacions, però si després això no té a la pràctica un recorregut, com estem veient, doncs és complicat, no? Per tant, demanem això, i també una reorganització en base als acords, als consensos, als plantejaments també de parlar més enllà de denunciar, valorar el diàleg social, no? Perquè per nosaltres és molt important que això surti de consensos, perquè també tenim tots més antenes i més xarxes per arribar a més gent.
Clar, deixeu-me que pensi malament, però segur que molts oients els hi deu passar el mateix. És com si, segur que molts dels que estan esperant per cobrar, estem parlant de 750.000 sol·licitants, molts deuen pensar que ja ho fan expressament l'administració pública, que l'Estat no té prou diners per pagar tot això, i de fet formar aquest col·lapse, aquesta bola, aquest tap, ja és una forma de poder pagar poc, amb comptagotes, perquè no col·lapsi també les finances.
Jo crec que potser no és que ho facin expressament el tema de frenar-ho,
però
segur és que no ho facilitin per no accelerar-ho, no? Que en el fons és el mateix resultat, però vist d'una altra manera. I llavors jo crec que això, imaginem, és que em sembla molt, molt greu el fet de que un ERTO, que és una prestació d'atur més o menys, costi tantíssim de cobrar-la, una cosa tan que evidentment afecta la població en general. Quan ja parlem d'un ingrés mínim vital, que estem parlant de persones que a més tenen una capacitat de reacció molt petita...
Sí, l'ERTO estem parlant de classe mitjana, de totes les classes.
Exactament.
A l'ERTO li ha passat a tothom.
Llavors, quan estem parlant, per exemple, amb casos com el de la Nino, que ens ha explicat, ja estem parlant de persones amb una capacitat de resposta i de xarxa, perquè també hem parlat molt de xarxa, sí, aquestes persones que no en tenen...
Molt limitada.
Doncs imaginem també els esforços que es fiquen.
I a mi m'agradaria afegir, i en quant a l'últim testimoni, que penso que ha sigut molt encertat, no?, de perdre aquesta fe en l'Estat, en el que entenem que és el bé comú, no?, en el que tots estem contribuint. Doncs,
l'Estat del benestar.
Exacte. I sobretot també m'agradaria apel·lar una mica a la indignació, no només de les persones afectades per tot això, sinó de tota la ciutadania, perquè en el fons això és una inversió per la pau social de tothom. Vull dir, estem a vegades sentim notícies, no?, que els que estem en l'àmbit social diu, aquí a darrere hi han més coses, no? I quan treballes a la perifèria, doncs també te n'adones, no?, que mica en mica aquest món marginal, aquests treballs en negre, aquestes situacions que no et donen seguretat ni jurídica ni laboral, doncs cada vegada estan prenent més el territori.
És a dir, llavors, que les conseqüències de no pagar aquest ingrés mínim vital poden ser, fins i tot des del punt de vista financer, molt pitjors que pagar-ho.
Evidentment, evidentment, i no només l'ingrés mínim vital, sinó totes les prestacions, com deien, de dret que les persones necessiten perquè bueno, estem en una societat, com deia abans, cada cop més complexa i que necessita de l'acompanyament dels professionals, que per això estem.
No sé si podem posar xifres a aquest ingrés mínim vital, de quants diners estem parlant, i sobretot si us sembla suficient, en el cas que es cobrés, per la gent que ho cobri. Qui m'ho explica, això?
Sí. L'ingrés mínim vital, estem parlant, és que estem parlant de 5.578 euros per una persona sola.
A l'any.
A l'any. Val? I quan estem parlant del llindar de pobresa, estem parlant de... estem parlant d'uns 10.000 euros del que significa el llindar de pobresa. Per tant, l'ingrés mínim, el mínim, no és per a res del tot cert. I a nivell de pressupost estem parlant de 3.000 milions d'euros, que al principi havien de ser uns 10.000 milions d'euros per aquesta... Estem parlant de molts pocs diners per molt poca gent i amb un suport totalment insuficient.
462 euros al mes per una persona, exacte, que visqui sola. 462.
Sí, sí, a mi a vegades m'agrada fer-ho així, mensualment, perquè sembla com que 5.000 euros ens quedem en els 5.000. No, són 461 euros que, en el cas de Catalunya, doncs, si has tramitat l'ingrés mínim vital, també pots tramitar, que és el que comentava el Toni abans, la renda garantida. Ara està lligat una cosa amb l'altra. I aleshores pot pujar a 600 euros per 644, si no estic equivocada, sí, no m'ho recordo. Per persona, vull dir, pensem, insisteixo, avui en dia una habitació a Barcelona està a l'ordre de 400 euros, vull dir, que estem parlant de misèria, vull dir, que hi ha molts factors més que s'han de treballar aquí i sobretot també m'agradaria, de cara a la ciutadania en general, no?, de veure que estem parlant d'això, d'uns ingressos mínims que també han d'anar acompanyats d'altres tipus de polítiques, com el tipus de polítiques de tant laborals com d'habitatge.
Esteu d'acord en que un dels requisits per obtenir l'ingrés mínim vital és un, com a mínim, un any d'arrelament al país i 23 anys d'edat?
Bé...
Digues, no.
No, endavant.
Bé, aquesta riallada vol dir que no.
No. Bueno, en primer lloc, estem parlant de persones que tenen dret a... Bueno, que parlem del col·lectiu de persones que tenen dret a cobrar aquesta prestació. Però pensem en la quantitat de gent, que és el que ha col·lapsat el servei social, sobretot en aquests últims... bueno, en el temps de confinament, vull dir, cues, no sé, aquella fotografia de cues en el Raval de 80 persones esperades a rebuts, no? Doncs que són totes aquelles persones que no tenen possibilitat de demanar cap tipus de prestació, que a mi, en un altre debat o un altre dia, si voleu, podríem també parlar de tot això, no? Aquestes persones estan en el nostre país i els seus fills han nascut aquí i han de tenir dret a algun tipus de prestació. I, perdona, el tema també, totes les barreres que et posen per poder regularitzar la teva situació. La ciutadania ha de saber que una persona, quan arriba a aquest país i demana una... sol·licita el poder arreglar la seva documentació, s'estan anant a un any i mig a donar cita de què viu aquesta persona durant aquest temps. I disculpeu, ja l'últim, el tema dels 23 anys, pensem el que dèiem abans, vivim en una ciutat complexa, tenim molts col·lectius que als 23 anys, sense un document d'emancipació, que és el que demanen per a l'ingrés mínim vital, està fent la seva vida i té fills. I és...
Sí, jo també, en línia el que comenta ella, la quantitat de gent que ja ni pot accedir a aquest tipus de prestacions perquè són ciutadans sense dret. De fet, no són ni, segurament, jurídicament ni considerats ciutadans. Són persones, veïns nostres, veïnes nostres, que viuen amb nosaltres, que treballen, que voldrien treballar més, a més, que han tingut possibilitat de treballar durant aquest període, perquè hi ha hagut, doncs, les curiositats de l'excepcionalitat, no? Hi ha hagut llocs de treball que no s'han pogut cobrir quan gent que volia treballar en serveis essencials, no? I, per tant, eren persones que administrativament estaven en situació irregular quan la llei actual, no una llei que hauria de ser molt millor, però la llei actual d'estrangeria fins i tot permetria que hi hagués mesures extraordinàries per regularitzar aquesta situació. Ens ho hem trobat amb les treballadores de la llar, els treballs de cura, els treballs relacionats amb l'àmbit sanitari. Nosaltres, evidentment, això ho hem denunciat. Hi ha articles en concrets del reglament d'estrangeria que permetrien, si el govern tingués aquesta intenció, regularitzar la situació d'aquestes persones, igual que s'ha fet d'una manera molt puntual en el treball del camp, en el treball de temporers i temporeres del camp, no? I estem parlant d'això, de persones que per se està en situació administrativa irregular a Espanya, no poden accedir a cap tipus, teòricament, a cap tipus de prestació, no?
I que són persones que, és que a més, podem dir que necessitem o que utilitzem, no? És a dir, el preu de la fruita és baix perquè hi ha temporers que estan treballant a unes situacions molt precàries amb aquestes situacions. Estem parlant de treballar de persones que venen a netejar els pisos de les classes mitjanes que no tenen, estan cobrant en negre, estan cobrant Probablement alguns estan regularitzats i, per tant, hi ha una utilització d'aquestes persones, malauradament.
Per acabar, hi ha un debat sobre si aquesta retribució que el govern espanyol està preparant per als pares en cas que confinin les escoles, si això s'ha de gestionar com un permís, és a dir, com un ingrés mínim vital o com un ERTO o com una baixa laboral. Breument, què està més col·lapsat? El sistema sanitari, perquè ens diu el doctor Gimón, no, sobretot baixes laborals no, perquè això ho ha de certificar un metge i això col·lapsarà els CAPs, però clar, si ho ha de fer la Seguretat Social, encara serà pitjor.
Per nosaltres pensem que la via oportuna és utilitzar el que ja s'ha plantejat durant aquesta època de pandèmia, sobretot al principi, és la situació de baixa Covid, que li diuen, no?, d'una manera informal, no? Aquelles persones que obligatòriament s'han de quedar a casa a cuidar els seus fills i filles en situació de quarantena han de tenir una situació excepcional, perquè si estem parlant de permisos retribuïts entra en joc un altre tema, que és que el que s'ha plantejat de recuperació d'hores, de plantejament, que són de manera involuntària per les persones que es veuen en aquesta situació. Per tant, jo entenc el doctor Argimon i crec que és veritat que no podem sobrecarregar més l'estructura mèdica als doctors i doctores que facin aquest tipus de baixa, però s'ha d'arbitrar algun sistema en el qual aquesta situació de Covid, aquesta situació de quarantena, de cura de persones, sí, de fills a càrrecs en quarantena, tingui aquesta cobertura i no inventar altres temes que segurament, si no és possible, se faran d'altra manera, però seran més difícils de gestionar, no? Perquè aquí entraran també el paper de les empreses petites, grans i tal, clar, i les patronals, que això és un altre món.
És a dir, com una baixa laboral seria més fàcil. Hi esteu d'acord o no?
Bé, a mi el que em sorprèn és que diguéssim que el resta d'Espanya estan a punt ja a començar l'escola, nosaltres estem fins al 14 encara, doncs ara s'estigui plantejant això. Això és el primer que a mi em treu de polleguera, i perdoneu aquesta expressió, no? Després, per una altra banda, també la situació en la que viuen els metges, i en aquest sentit, perdoneu-me, com a treballadora social i com a educadora, com tots els equips de serveis socials, nosaltres fa molts anys també que reivindiquem que no volem ser certificadors de pobresa. Nosaltres estem per fer altra feina en aquesta societat, insisteixo en el tema de l'acompanyament a les famílies que estan passant més malament, i aleshores em sap molt de greu aquesta dicotomia en la que ara els metges viuen, però nosaltres també moltes vegades hem hagut i...
Esteu col·lapsats igual.
Estem col·lapsats igual.
I no us aplaudim.
No per aquest tema, simplement per reivindicar que sí, malauradament, les professions socials moltes vegades ens utilitzen com a facilitadors o entorpidors de temes de protecció social, i llavors doncs em sap greu que ara ells es trobin en aquesta, insisto, aquesta dicotomia.
Bueno, al final ens trobem una altra vegada el mateix, no? El tema laboral, econòmic, el tema social i el tema de salut estan totalment lligats i estan totalment col·lapsats, i són temes totalment bàsics, perquè és que al final les despeses socials aboquen a despeses sanitària, i al final és això, el tema de les baixes, clar, aquí ho ha de certificar. Clar, si és una malaltia, doncs és difícil que no pugui certificar un metge, no? Però també entenc les queixes dels metges del col·lapse, però clar, al final el que tenim és que els temes més bàsics no s'estan arribant, i aquí ja hauríem de parlar de fiscalitat i de moltes altres històries que seria bastant interessant. També.
Ferran Busquets, vocal de pobresa d'Entitats Catalanes d'Acció Social, d'ECAS, director de la Fundació Arrels, Encarna Roldán, treballadora social, membre del grup de renda garantida de ciutadania del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, i Toni Mora, secretari de Política Territorial i Acció Social de Comissions Obreres. Gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio a tractar aquest tema tan lamentable com és aquest col·lapse per cobrar l'ingrés mínim vital a la Seguretat Social, a l'Administració Pública. Bon dia.
Gràcies.
Passen 10 minuts a les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i obrim tertúlia.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.